A Ràdio Estel i Catalunya Cristiana treballem cada dia perquè milers de persones tinguin un espai propi per la reflexió, la tranquil·litat i la pregària. Ho fem per tu, però també gràcies a tu. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat. Informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Reparar el teixit social. Diàleg urgent en la societat civil. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana destaquem la nova secció Bastir Ponts, en què, arran del conflicte sociopolític entre Catalunya i l'estat espanyol, es proposen iniciatives que puguin ajudar a trobar vies de sortida. La secció la inaugura Letícia Soberón, membre de la Secretaria per a la Comunicació Vaticana.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. La intenció del Sant Pare, un espai mensual de la xarxa mundial de pregària del Papa. Febrer.
A menudo los migrantes son víctimas del tráfico y de la trata de personas. Entre otras causas, sucede esto por la corrupción de los que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de enriquecerse. El dinero de sus negocios son negocios sucios, mañosos. Es dinero manchado de sangre. No exagero, es dinero manchado de sangre. Recemos para que el clamor de los hermanos migrantes, víctimas del tráfico criminal y de la trata de personas, sea escuchado y sea considerado.
Us hem ofert la intenció del Sant Pare per aquest mes, una producció de la xarxa mundial de pregària del Papa.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 12:15, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93 409 2770 i ens expliques què et passa i a 12:15 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93 409 2770 i a 12:15 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
Bodega Joan, especialitat en tapes, carns, peixos a la brasa i esmorzars de forquilla. Menú econòmic, cerveseria, braseria, Bodega Joan, oberts des de 1942. Ambient futboler i culer, seu de la penya barcelonista Joan Gamper, obert tots els dies. bodegajoan.com, carrer Rosselló 164. Reserves al 93 453 1050. 93 453 1050.
Aquest diumenge a les 6 de la tarda, des de la Basílica de la Sagrada Família, Ràdio Estel us oferirà l'Eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella dins la iniciativa Sent la Creu. Amb la presència de la Creu de la República Centreafricana, el bisbe de Bangassú, Juan José Aguirre, explicarà el seu treball per la pau en aquest país. Aquest diumenge a les 6 de la tarda, viu des de Ràdio Estel l'acte central del Pla Pastoral Diocesà, llavor d'esperança per a tothom en l'inici de la Quaresma.
Ràdio Estel.
Aquesta setmana a Catalunya Cristiana.
Benvingudes i benvinguts a la redacció de Catalunya Cristiana. A través de la sintonia de Ràdio Estel, durant els propers minuts, us acostarem les notícies que us hem preparat aquesta setmana a Catalunya Cristiana. Hi trobareu la informació que ens parla de la nova catequesi del Papa Francesc dedicada a les benaurances, concretament la tercera. Feliços els humils perquè posseiran la terra. Us acostarem notícies culturals i socials sense oblidar els reportatges i les entrevistes en profunditat, els testimonis i també els articles d'anàlisi i d'opinió dels nostres col·laboradors. Us acompanya les vies de so Jordi Carretero i el micròfon Rosa Maria Gené. Comencem!
Els destacats d'aquesta setmana.
Aquesta setmana la nostra portada la dediquem a exercitar l'esperit. Ens fixem en tres propostes per obrir-se a Déu, als altres i al món. Avui, arreu, s'intensifiquen les mostres d'interiorització, devoció, d'adoració, de conreu del silenci. Els agnòstics i els ateus tenen una vida interior. Fins i tot alguns parlen d'una espiritualitat sense Déu. Els cristians tenim dos punts de referència fonamentals, l'Evangeli i la vida comunitària. Per tant, la qualitat de l'experiència interior, de la mística cristiana, es constata per la fidelitat al missatge de Jesucrist, per les obres de misericòrdia i per la inserció personal en la vida comunitària. La interiorització és molt més autèntica, com més irradia i més es tradueix en un estil de vida abnegat i joiós. El cristià, per ser-ho veritablement, ha de trobar un acompanyament i un àmbit comunitari on expressar i alimentar la seva fe. En el reportatge de la secció En primer pla, presentem tres mètodes per cultivar la interioritat des de l'òptica cristiana: els exercicis espirituals ignasians, els cursets de cristiandat i els tallers d'oració i vida. Tots tres ofereixen mètode per descobrir aquell que és la font de vida, però ho fan des de l'acompanyament i el realisme. Els exercicis espirituals són vàlids per a totes aquelles persones que tenen la necessitat i el coratge d'entrar dintre seu. El jesuïta Xavier Meloni acompanya exercicis a la Cova de Manresa, on Ignasi de Loyola va idear-los, i destaca que són una escola de pregària.
Els exercicis ensenyen a pregar perquè tenen moltes, amb una pedagogia molt rica d'una progressió de la interiorització de lo que és la meditació, la contemplació dels textos evangèlics, la forma de totes les oracions preparatòries, els preàmbuls, els col·loquis. És una gran escola de pregària. Els tres modes de pregar, la consideració, o sigui, hi ha una gran riquesa en si mateix, una gran oferta, diguem-ne, de mitjans útils que ajudin al procés d'interiorització.
Sant Ignasi de Loyola, el servent de Déu Eduardo Bonín i el pare Ignacio Larrañaga són, cadascun en la seva època, homes que van fer una experiència forta de Déu. Amb generositat van voler plasmar un mètode que es pogués transmetre a les generacions futures. Un mètode que servís per crear les condicions per poder fer aquesta trobada amb Déu. Els exercicis espirituals ignasians, els cursets de cristiandat i els tallers d'oració i vida neixen en moments històrics molt diferents, però mantenen un mateix propòsit: santificar la pròpia existència. Com ens explica la responsable dels tallers d'oració i vida, Puri Vilar, el centre és Crist.
Crist, evidentemente, pues es el centro, ¿no? Y pues el objetivo es, al hacer el taller, también pues pensar, sentir, actuar, vivir como Jesús vivía, ¿no? Amar como Jesús amaba, ¿no? Y hacernos pues esa pregunta de qué haría Jesús en mi lugar.
Per adoptar qualsevol d'aquestes eines cal una disposició prèvia. En aquest sentit, Xavier Meloni destaca que confiança i generositat són les actituds requerides. Parlem d'obertura, de disponibilitat a deixar-se prendre per Déu per configurar l'experiència que ens donarà, i especialment assenyala la importància d'un bon acompanyament.
Segons qui acompanya els exercicis, es van desvelant fundàries, perquè en l'acte d'acompanyar també es produeix quelcom sacramental, una irradiació en la relació, diguem-ne, acompanyant-acompanyat, que obre dimensions que, si la persona que acompanya no les té, l'acompanyat ho trobarà per ell mateix, però no de la gràcia, perquè hi ha una gràcia en la relació, i això també es fa en totes les tradicions espirituals.
Els cursets de cristiandat estan pensats per a persones que no han fet una experiència de Déu, que no han descobert aquest Déu íntim, interior. Aquesta metodologia es realitza durant 3 dies en un retir, acompanyats per un equip de laics i un o més sacerdots. Els cursatistes són persones que s'han identificat prèviament i que, després d'un acompanyament i d'haver mostrat voluntat d'obrir-se al transcendent, demanen de poder participar-hi. La flama dels cursets es va originar en un petit grup a Palma de Mallorca l'estiu del 1944, format pel laic Eduardo Bonín Aguiló, el sacerdot Sebastián Gaya Riera i el bisbe Joan Arbàs Benet. El president del moviment de cursets de cristiandat a la diòcesi de Barcelona, Domingo Torres, ens recorda els orígens.
El primer cursillo formal que se hace es en enero de 1949 en Mallorca. Ahí ya tiene estructura el cursillo. El cursillo ya ha cogido un método, el cursillo ya ha cogido una manera de hacer, el cursillo ya ha generado una línea teológica que es la que se va a ir manteniendo a lo largo de los años.
El franciscà caputxí Ignacio Larrañaga va iniciar els tallers d'oració i vida al 1984 a Amèrica Llatina, ajudat per un grup de laics i comptant amb el bagatge previ dels encontres Experiència de Déu que havia estat fent 10 anys abans al Brasil. El pare Larrañaga era un gran humanista i pedagog. Els trets de Jesús es reflectien en ell després de tota una vida dedicada a difondre l'amor i a fer que la persona fos feliç. Actualment hi ha 19.500 responsables als tallers d'oració i vida a tot el món, cosa que ens permet fer-nos una idea de la dimensió d'aquest mètode. Puri Vilar ens explica el treball personal que fan els talleristes.
Como es un taller, ¿no?, y es experimental, pues no consiste solamente en esas dos horas que nos reunimos, que hacemos, hay un programa pues establecido, un manual que seguimos, etcétera. Hay un trabajo que los talleristas se llevan para la casa y una vivencia para vivirlo durante los 7 días siguientes a la sesión, ¿no?
Els cursets de cristiandat consten de 4 etapes ben marcades: anàlisi de la pròpia consciència, projecte de vida, conversió i projecció. Un dels elements més destacats són els testimonis de vida, en reconeix Domingo Torres.
Vamos durante 3 días a una casa de retiro y allí existe un hilo teológico que lo mantenemos vivo y entonces allí pues se hacen unas vivencias de personas que explican y transmiten lo que ha significado su encuentro con el Señor, el personal. Y esas vivencias, esa es la manera de hacer el reflejo de lo que ha sido Jesús en mi vida.
Sovint, els assistents demanen continuar aquest camí de fe més enllà dels dies de retir. I llavors s'ofereix l'acompanyament del moviment Cursets de Cristiandat en el propi ambient del cursetista, ja sigui la parròquia, els amics, el món de la cultura, el de la feina. El camí de la fe no es pot viure individualment, ha de ser en comunitat. Per això, el moviment ofereix petits grups o comunitats a les diòcesis anomenats ultreies. L'important no és ser molts, sinó les experiències de Déu que s'han pogut generar al llarg de tota la història dels cursets i la possibilitat que les persones trobin el seu camí.
Es un movimiento de iglesia que realmente tiene un método propio que hace posible que las personas puedan vivir aquello que es lo fundamental cristiano. Con fundamental cristiano entendemos que es hacer vivir a las personas que están alrededor nuestro la belleza del amor de Dios. Pero ¿cómo lo manifestamos esa belleza? A través de Jesús, a través de un Jesucristo que murió y resucitó.
Els responsables dels tallers d'oració s'anomenen guies i són persones que han fet un taller, que han decidit continuar després de fer una experiència enriquidora, alliberadora i profundament espiritual. Cada guia ha rebut una formació específica durant un any i mig i imparteix habitualment 2 tallers l'any. Els tallers d'oració i vida tenen com a eixos la Bíblia i Jesús. En els tallers s'ensenya als participants a emprar la Bíblia i a tenir un tracte quotidià amb la Sagrada Escriptura.
El pare Larrañaga decía que muchas veces compramos la Biblia y después la dejamos arrinconada porque no sabemos cómo utilizarla, ¿no? Entonces, en el taller pues hay un instrumento que es muy eficaz, que es una pequeña pedagogía, y eso pues enseña a los talleristas a pues utilizar la Biblia y a convertirla en instrumento pues de todos los días, ¿no?
En aquest reportatge us convidem a fer l'experiència d'algun d'aquests 3 mètodes: els exercicis espirituals ignasians, els cursets de cristiandat o els tallers d'oració i vida. 3 propostes per entrenar la interioritat. En aquest número de Catalunya Cristiana ens acostem al món de la marginació i al sensellarisme de la mà de Sònia Pau, periodista i autora del llibre Fils Trencats. L'autora està especialitzada en temes vinculats al tercer sector social, la immigració i els afers socials. També és docent del màster Gènere i Comunicació, que s'imparteix a la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de fa anys fa voluntariat a la Fundació Quatre Vents i Arrels Fundació. En el seu primer llibre, Fils Trencats, editat per Claret, dona veu a moltes de les persones que al llarg de 30 anys han bastit la història d'Arrels Fundació. El llibre va néixer d'una proposta que li va fer Arrels Fundació arran de la celebració del seu 30è aniversari. Volien plasmar la seva història per escrit i així poder recollir els testimoniatges de les persones que al llarg del temps han anat construint l'entitat, sobretot les de la primera etapa, quan s'iniciava aquest projecte d'intentar millorar les condicions de vida de les persones que dormen al carrer. Aquesta iniciativa va sorgir de diversos centres parroquials. La història que recull el llibre són la memòria viva de la història d'Arrels, imprescindible per agafar embranzida en la lluita contra el sensellarisme. Segons l'autora de Fils Trencats, es poden posar molts adjectius a la feina d'Arrels Fundació.
Crec que la tasca d'Arrels i de moltes entitats socials doncs és generositat, és tendresa i és fer feina i no defallir. No? I sobretot a mi una paraula que sí que m'agrada molt és acompanyar les persones, o sigui, no obligar les persones a res. Si algú dorm al carrer se li ofereixen coses, no? Se li ofereix anar a fer-se una dutxa, canviar de roba.
L'expressió que dona nom al llibre, Fils Trencats, la fan servir molt a Arrels Fundació. Totes les persones tenim diferents fils que ens sostenen com si fos una taranyina: feina, salut, família, amistats. Si tots aquests fils es comencen a trencar, la xarxa inevitablement cau. I com a conseqüència és relativament fàcil acabar al carrer, i això li pot passar a qualsevol persona. Per això Sònia Pau recorda que l'última crisi econòmica ho ha posat de manifest. En aquest sentit, ens anima a mirar les persones que són al carrer amb una altra mirada.
Si saps una persona que està en una situació vulnerable, no, pel que sigui, doncs intentar acostar-t'hi. I Càritas l'altre dia deia, no, que s'ha esgotat, que moltes famílies estaven aguantant per la solidaritat familiar, no? I que aquesta solidaritat s'està esgotant.
Les persones que viuen al carrer tenen els drets vulnerats i pateixen la invisibilitat per part de la societat. Tot i que les administracions fan plans contra el sensellarisme, no n'hi ha prou.
Les entitats sempre diuen que es van fent plans, no, contra el sensellarisme, però que aquests plans són pràcticament sense dotacions i que, per tant, no en sortim. I el dret a l'habitatge, totes ho veiem, no, que cada vegada és més complicat.
Un dels problemes més importants és l'habitatge, cosa que dificulta que una persona que estigui al carrer pugui sortir-se'n. Una situació que constaten diàriament a Arrels Fundació, explica Sònia Pau.
O sigui, les administracions fan prevenció perquè si algú li no pot pagar la hipoteca, no acabi al carrer. O sigui, dues nits passades al carrer, les professionals i professionals expliquen que cada nit és més fatal, perquè cada vegada és més difícil de sortir-ne. Per tant, que si et prenen el pis, doncs no acabis al carrer, que tinguis un lloc on anar.
Interioritats de la redacció.
Aquesta setmana hem convidat als estudis de Ràdio Estel el nostre company Eduard Brufau, una de les persones de la redacció de Catalunya Cristiana que més bé coneix Poblet. I entre altres temes ens parla de dos nous professos per a la comunitat cistercenca. Benvingut, Eduard.
Moltes gràcies.
La primera pregunta que em faig és: què és el que t'atrau tant de Poblet? Perquè sé que hi vas molt sovint.
Sí, exacte. Jo el que m'atrau més, primer de tot, és el silenci. Això per començar, perquè així que entres allà, diguem, vas fent un silenci que és també de a l'interior, no? I en segon lloc, un cop fet això, el que m'atrau molt és la vida dels monjos i sobretot, diguem, a l'ordre que porten, no? Sobretot que està marcat per les pregàries. Llavors, si vas a les pregàries, vas entrant en el seu ritme i això és molt maco.
Per tant, és trencar completament amb el ritme que portem habitualment,
sí,
no?
Sí,
de presses i...
Exacte. Està molt marcat a Poblet, però a més és molt serè.
Sí. Fa molt poc parlàvem de Poblet, concretament un reportatge que va fer la cap de redacció, Carme Munté, que parlava de Poblet com a referent de conversió ecològica que ens demana el papa Francesc i que ells, molt abans de la Laudato Si, ho van posar en pràctica, no? Tu això ho has vist, ho has viscut allà?
Això mateix, sí. De fet, això va començar el pare Lluc Turcal, que havia estat el prior fa uns anys, i va veure que per exemple, que es gastava molta aigua, molta. Llavors van fer unes millores a les instal·lacions i després també, entre altres coses, una cosa que els hostes poden veure és que a les dutxes els telèfons, diguem, són especials, de manera que sabó no, diguem, que no en cal i llavors gastes molta menys aigua. I després, a l'or, el rec és amb el gota-gota. Jo crec que tot això no només és una cosa, diguem, que és tècnica, sinó que és, diguem, tornar a una senzillesa i al veure que els elements, com, diguem, no són, diguem, de l'home, sinó que són del senyor. I això, que, i això és maco.
Aquesta connexió amb la casa comuna, no? La mare terra.
Exacte,
no?
Que la terra és la creació, que no ens pertany, que estem aquí però que no ens pertany, sinó que és de Déu.
Sí. Parlem una mica també de la comunitat. Com és la comunitat? Quants monjos la formen? Quins perfils tenen?
Ara mateix hi ha una trentena de monjos.
Déu-n'hi-do, una trentena.
Sí, perquè, bueno, i és maco, no?, de veure això, que són força monjos i que, a més, d'edats molt diferents, hi ha gent gran, però també hi ha molta gent jove. I pel que fa als orígens, sí que n'hi ha alguns que són d'altres països, però la majoria són d'aquí. O sigui, que la qual cosa vol dir que, tot i la secularització, el senyor encara ens crida, sí.
I hi ha gent que l'escolta, aquesta crida.
Exacte, i que l'escolten.
I que hi respon generosament.
Sí, i tant.
Parlaves de que hi ha diferents procedències i una d'elles és d'aquests dos últims professos, que un no és de la nostra terra.
No.
Qui són els dos nous que acaben d'entrar, diguem-ne?
Exacte. No? Un d'ells és, ara sí, ho dic bé, és el fra Jurius Schaflinskis.
Millor que jo, segur que ho dius.
Que és un germà que va néixer a Lituània i que, per qüestió, pel que sigui, va vindre aquí, que fa molts anys que és aquí. Aquí va tenir una conversió, va conèixer el monestir i va entrar-hi. I, exacte, aquest és un, diguem, dels monjos que és de fora. Llavors, diguem, l'altre monjo que l'altre dia va professar juntament amb ell és el fra Lluens Villagrassa, que, diguem, bueno, ell va estar molts anys treballant en el sector de, diguem, en un banc, fins que un dia va sentir també la crida del senyor i va entrar. Ell, de fet, però ja coneixia Poblet de feia molts anys, perquè hi anava com a hoste.
Per tant, van fer la professió amb una cerimònia també diferent, potser, a la que estem habituats, no? Amb una altra ordenació, no?
Exacte. De fet, el Cister té uns rituals que són els propis, diguem, amb alguns canvis, i a Poblet, tots els cops que hi ha anat per alguna cerimònia, són, d'una banda, jo diria que són cerimònies molt solemnes, és a dir, amb gregorià, amb orga, però al mateix temps és molt curiós perquè són, com ho deia, són unes cerimònies molt austeres. És a dir, d'una banda és molt solemne i al mateix temps és molt auster. I això és molt maco, perquè si no ho vius, no te n'acabes de fer una idea com pot ser, però és així. Llavors, el gregorià hi és molt present i normalment sempre, clar, està ple dels familiars, els amics, i és maco.
Molt viu, no?
És molt maco, sí.
I com podem fer experiència de Poblet? Perquè tenen hostatgeria?
Exacte, tenen una hostatgeria, la interna, que jo crec que és la manera més fàcil d'entrar-hi. I jo recomanaria, potser, el primer cop que s'hi va, d'estar-s'hi un cap de setmana, dues nits almenys, i després, un cop s'ha fet això, sí que s'hi pot anar més dies. I llavors, quan ja hi has estat una setmana, doncs potser més endavant anar-hi en un temps fort, per Setmana Santa, que és molt maco, és una experiència que jo recomano, perquè és, surt d'allí això, molt ressuscitat.
Per tant, és una experiència que marca, la de Poblet.
Jo crec que sí, marca molt. Els hostes que hi... Els hostes fa anys que n'hi ha que fa com potser 25 anys que hi van, perquè realment és una experiència molt maca. I, per, clar, com que és només una hostatgeria per homes, per les dones, jo el que recomano és un monestir molt proper, que és el Cister, també, que és Vallbona, de les monges, i és una experiència també molt maca.
Doncs ens quedem amb aquesta recomanació de l'Eduard Brufau d'apropar-nos a l'espiritualitat cistercenca i gaudir-lo de veritat. I, a més, en aquest temps fora ara que hem començat, no?, de cara ja a Setmana Santa, doncs això ens pot ajudar molt. Gràcies, Eduard, per acostar-nos a aquesta realitat monàstica.
A tu, gràcies.
Però encara no s'han acabat les informacions d'aquest número, perquè tenim més temes per explicar-vos i que hem preparat aquesta setmana a Catalunya Cristiana. Tenim més entrevistes, més reportatges i més seccions per gaudir i que ara us expliquem en forma de breus. En aquest número ens fem ressò de la decisió del Papa Francesc que els futurs diplomàtics de la Santa Seu facin un any de compromís missioner. El nunci apostòlic a la República Centreafricana, Santiago de Witt, valora molt positivament aquesta decisió.
Hombre, yo creo que conocer de cerca esa realidad es siempre positivo, en el sentido de que tomar conciencia de las necesidades, de las urgencias, de los problemas que existen en estas realidades necesitan vivirse. Por mucho que uno cuente o explique, hay ciertas realidades que necesitan palparse. Entonces, pues bueno, yo creo que eso siempre será interesante y siempre será oportuno en la formación de los futuros diplomáticos, por supuesto.
Aquesta setmana coneixem el Premi Mundo Negro a la Fraternitat 2019, Achaleke Christian Leke. És un jove camerunès compromès en la promoció de la pau entre la joventut del seu país a través de l'organització Local Youth Corner.
My work for peace,
el meu treball per la pau està basat en la meva experiència personal, perquè he vist el mal que pot fer la violència. Crec fermament que la pau és possible, i és per això que treballo amb la gent jove a favor de la pau.
En aquest número us informem de les jornades organitzades per l'Arquebisbat de Barcelona sobre adequar la missió evangelitzadora de l'Església als temps actuals. Un dels ponents de les jornades va ser l'arquebisbe primat de Mèxic, el cardenal Carlos Aguiar.
El problema fundamental que hay que afrontar es entender el tiempo que vivimos. Si nosotros somos conscientes de que se está fraguando una nueva civilización y que tenemos la responsabilidad de participar, tenemos que entrar en juego, entendiendo lo que pasa y dando propuestas que vayan siendo piedras sólidas para cimentar esa nueva civilización.
I aquesta setmana us recomanem l'entrevista de la secció Des del carrer. Parlem amb Carles Armengol, educador social i pedagog, que acaba de publicar el llibre Canviar el consum per canviar la vida i que ens fa aquesta reflexió.
La conversió ecològica integral és canviar cap a un estil de vida que estigui més integrat en la realitat que ens envolta i que sigui més responsable de tot el que ens envolta. I el que ens envolta no és el medi ambient només, sinó, i per això parlem d'ecologia integral, o el Papa parla d'ecologia integral, sinó són els altres, la natura, la cultura.
I recordeu que podeu col·laborar amb nosaltres a través de les seccions Cartes al director i Notícies al lector. I que també ho podeu fer a través de les nostres xarxes socials, Twitter, Facebook i Instagram. Gràcies per la vostra atenció. Salutacions a Jordi Carretero, al control tècnic, i de qui us ha parlat, Rosa Maria Jané. Ens retrobem la setmana vinent, si Déu vol.
Podeu comprar Catalunya Cristiana a liquiosc.cat, a la vostra parròquia, o fer-vos subscriptors a través de la nostra web catalunyacristiana.cat o del telèfon 93 409 28 10.
L'enveja en els homes mostra quan desgraciats se senten. i la seva constant atenció al que fan o deixen de fer els altres mostra quan s'avorreixen.
Arthur Schopenhauer, filòsof.